Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segurament a aquestes alçades heu sentit ja allò de és que los 40 de ahora no son los 40 de antes, o els 30 d'ara no són els 30 d'abans, no? Hi ha trentanyeros que sembla que encara estem, o estan, jo no tinc 30 anys ni molt menys, a l'adolescència. Però és que això passa, no? És una realitat social, és així. Canvien les perspectives, canvien les formes, canvien les maneres, però no només als 40 anys, estem parlant dels 65, que 67 posem per jubilar-nos. Sobretot ara que la generació del baby boom ens tocarà jubilar-nos, doncs segurament serà una manera i una forma de jubilar-nos molt diferent a la de fa 10 anys, potser, o 15 anys, o 20 anys, però molt, molt diferent per moltes qüestions, per la qualitat de vida, per salut, per activitat, per proactivitat, en aquest cas. Clar, no només és una qüestió de la proactivitat, és una qüestió de l'activitat a les empreses i segurament és una qüestió de replantejar-s'ho tot. Això no és fàcil, eh? Intentarem treure una mica l'aigua clara i entendre quina és la situació i de quina manera parlarem amb el professor d'empresa de la Universitat Abat Oliva CEU i, a més, és autor de la tesi Longevitat, nous reptes i oportunitats per a la direcció i l'emprenedoria, que està molt enfocat d'abans a aquesta qüestió, no? De que, sobretot el sector empresarial també s'ha d'adaptar a tot això, ens ha d'adaptar a tots, no? El senyor Joaquín Solana. Joaquín, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, bon dia. I
és que els 40 d'ara no són els 40 d'abans, Joaquín. Això està clar, no?
No, bueno, i també hi havia un titular del d'Economist de fa un temps que deia els 75 d'ara són els 65 d'abans.
Sí, senyor. No, hi ha un punt de cert tot això, perquè clar, ara que ens toca jubilar-nos als baby booms, la proactivitat serà una qüestió clau, vull dir, no és la mateixa situació?
Sí. Bueno, jo crec que aquí una mica la reflexió és que el concepte de jubilació segurament té d'evolucionar cap a uns enfocs més flexibles. Llavors, es fa, tu ja ho has comentat, l'esperança de vida va canviant. Si posem un exemple, l'esperança de vida en un país com França en el segle XIX era de 40 anys. Mm. El mateix Stendhal en la seva obra El roig i el negre descriu a una mare jove d'un nen i diu, tenia 30 anys però encara conservava bellesa. Clar, la percepció era molt diferent. Sí, avui, sí. Avui en dia pues, una noia o un noi de 30 anys són joveníssims, no?
Totalment.
Clar, sí. És un canvi de percepció de l'edat perquè la longevitat, el progrés humà, porta a que un nen que neixi avui té el 50% de probabilitats de viure 105 anys. O sigui, ens anarem cap a la vida de 100 anys. Per tant, això té de tenir implicacions socials. El que passa és que, clar, s'ha de reorganitzar l'assumpte, clar.
I qui es posa a reorganitzar l'assumpte? Primer, com s'hauria de reorganitzar? Suposo que laboralment seria una de les qüestions clares.
Clar, bueno, hi ha diversos aspectes, sí. No? Els que estudien això a fons, que ja fa anys que ho treballen, concretament jo segueixo bastant una professora de la London Business School, la Linda Gratton, ella sempre diu que les empreses van molt atreçades amb això, els governs van molt atreçats amb això, no s'està adoptant una actitud proactiva davant d'això, perquè moltes vegades només de parlar de que la vida laboral tingui una altra llargada ja es percep com una possibilitat de perdre drets socials, no? Mm. Llavors això fa més difícil la discussió, però jo defenso la llibertat d'elecció. És diferent una feina física, dura, etc., d'una feina intel·lectual, una feina de creació, una feina, diguem, que permeti que no estigui vinculada a l'edat en si, no? Llavors, ha d'haver-hi una llibertat diferent i ha d'haver-hi una narrativa de la vida diferent, no?
Molt més quirúrgica, en aquest cas. Clar, jo pensava, més temps, més experiència. I em dóna la sensació, Joaquín, que quan s'arriba, que no s'està aprofitant prou l'experiència. Tu dius, és veritat, hi ha treballs per a certes edats, que com els intel·lectuals, que són més adients, i possiblement altres més físics ja no tant, perquè el cos ja no respon de la mateixa manera. Però sí està l'experiència. I em dóna la sensació que no acabem d'aprofitar tota aquesta experiència sènior que tenim.
No, clar. Però jo crec que això es anirà posant cada vegada més de manifest. Jo observo, fins jo aquesta tesi que comentaves abans, jo la vaig defensar l'any 2017, i bueno, això ja se'n parlava, clar. Però ara cada vegada se'n parla més, perquè com tu m'ho havies dit, la jubilació abundant dels baby boomers, anirà, va formant una situació social diferent, no? Llavors és una generació molt més ben educada, formada, té unes altres expectatives, no acceptarà l'estereotip del jubilat com una persona passiva que es retira i pràcticament pues, bueno, li encarreguen fer algun recado, però fa res més. Per tant, això canviarà molt. I llavors, clar, la societat també s'ha d'adaptar. I han de ser les empreses, i han de ser també la legislació, les normatives, etcètera. Tot això és complex.
Molt, molt.
Però serà necessari. O sigui, jo crec que caurà pel seu pes.
Clar, el problema, Joaquín, és qui comença a posar el picarol al gat. Clar, perquè això, com tu deies abans, té la percepció aquella quan canvia lleis en aquestes qüestions o normatives, sí, doncs hi ha una percepció de pèrdua de drets socials, no? Clar. Llavors, clar, això té un rèdit polític important, clar, que no sé quins partits estarien a tard o d'hora s'haurà de fer, ho has dit molt bé, perquè això tard o d'hora s'ha de fer. Ara, qui sí. Le pone el cascabel al gato?
Sí, tothom, ningú vol ser el primer, perquè, bueno, a vegades amb algun diàleg així, amb alguna entrevista que he coincidit amb algú d'algun sindicat, doncs se'n posen exemples de treballs durs, i llavors el dir que demanem que hi hagi una flexibilitat amb la jubilació seria com dir, bueno, doncs estem demanant que hi hagi una pèrdua de drets socials. No és això, és que diguem, quan es va acabar la Segona Guerra Mundial i es van formar els sistemes de pensions europeus, etc., que tenim, la gent es jubilava amb 60 i pocs anys, 65 en aquell temps, vivia poquets anys i ja estava. Però avui en dia, una persona que el prejubilin als 58, per exemple, que és molt freqüent, grans empreses i tal, doncs si tenim una esperança de vida de 90 i anem cap als 100, inclús pel benestar d'aquella persona i de la societat, és convenient que aquella persona contribueixi. És un tema també cognitiu, és un tema d'experiència, és un tema de... Els grans poden ensenyar als joves, però els joves poden ensenyar als grans, una cosa que, així, la literatura aquesta es parla del reverse mentoring, no? El mentor, diguem al revés, o sigui, anem a veure, una companyia d'assegurances pot tenir un de gran que sap molt d'assegurances i un de jove que sap molt de xarxes socials. Treballen junts i poden fer un gran equip. Ara, si dius, no, el gran, com que no sap de xarxes socials, fora. I llavors al jove, potser, li falta experiència de tota una vida de conèixer una indústria complexa, no?
D'acord.
Jo crec que falta això, sí.
Llavors, Joaquín, en quin... Ara és una mica aventurat, no?, que et preguntaré ara. Sí. Sóc plenament conscient, sí, que és una mica... Sí. A veure què passa, una mica bola de crit de vidre. Però sí. En quin punt estem? Perquè, clar, això, aquestes reformes, aquesta manera de fer les coses, està... Parlem de 10 anys vista. Sí. 10, 15 anys, 20 anys, com a molt.
Sí, bueno, jo crec que estem en una fase que ningú, com tu bé deies, ningú vol afrontar això, perquè té una percepció a curt plaç com de complicació de les coses. Després, des del punt de vista de l'empresa, bueno, jo he estat directiu d'empresa, llavors si tu poses una variable més en l'equació difícil que ja tens, encara és molt més difícil tot, no? Però necessàriament s'haurà de fer, o sigui, una mica, en comptes d'una vida amb tres etapes, allò, estudiem, treballem i ens jubilem, tindrem una vida de diferents etapes on la gent s'haurà d'anar formant constantment per tenir possibilitats de fer diferents coses al llarg de la vida. Llavors, això és una cosa que vindrà necessàriament per la pròpia població. O sigui, avui en dia la piràmide de població que dèiem abans ja no és una piràmide, és un bolet.
Sí.
Nens joves, n'hi ha molts de grans, i el que no es pot dir és el mateix discurs, de dir, no, el gran es jubila el més aviat possible, que ho passi bé, se'n vagi d'excursió, que pot fer i que és una cosa també molt, diguem, a defensar, però s'ha de donar l'oportunitat de poder tenir opcions. Això és, per exemple, com molts metges que estan a la sanitat i compleixen 70 anys, estan perfectament actius i els obliguen a jubilar-se i han d'anar doncs, a reclus privats. Bueno, llavors, el sector públic això ho ha de defensar. El que passa és que ningú s'atreveix a afrontar-ho perquè té un cost polític, però s'haurà d'abordar.
Sí,
els mateixos partits polítics seleccionen com a candidats només a gent jove, no? Llavors, falta també un Parlament més intergeneracional, no? Per una altra banda, jo no defenso que les empreses, la gent estigui en el seu càrrec fins al final i es monti allà com una gerontocràcia, no? Un senyor pot ser directiu d'empresa, directiva d'empresa, una senyora, i llavors quan arriba a cert moment estan a l'empresa fent projectes diferents, aprofitant el seu coneixement, ensenyant, etcètera, no?
És una... Sí, sí, és que tot apunta cap aquí. Veurem com acaba tot, perquè una cosa és el plantejament perfecte i una de les coses que passa, Joaquín, és que dona la sensació que quan més es trigui, més ràpid s'haurà de fer, més ràpid ho voldran fer, perquè tard o d'hora això ho hauran d'abordar i diran, va, pues s'ha de fer ja! Sí. I és llavors quan les coses es fan malament.
D'acord. El que passa és que jo també crec que ha d'haver-hi una demanda social clara d'això, no? O sigui, la societat avui en dia encara imperen el que en diríem estereotips del jubilat, de la persona gran, etc. No? Així com, per exemple, amb qualsevol comunicació no acceptaríem que es prodiguessin estereotips sobre la dona, per exemple, o sobre altres característiques d'altres col·lectius, senzillament en molts mitjans de comunicació parlen de la gent gran i de la gent jubilada, etc., com un residual, inclús en els discursos podem sentir polítics que parlen de nuestros mayores, no? Com si fos una part ja de la vida que està com a part, quan el que s'ha de fer és un concepte de sostenibilitat que inclueixi les generacions des del principi. O sigui, avui dia parlem molt de sostenibilitat quan parlem d'ecologia, no? Però sostenibilitat també és que aquella població sigui activa i contribueixi al llarg de la seva vida.
D'acord.
I des de l'algú no acaba amb 60 anys.
Doncs, senyor Joaquín Solana, professor d'empresa de la Universitat Abat Oliba Ceu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies per trucar, és un tema llarguíssim,
molt.
Jo sento haver sigut tan sintètic i tal, i encantat de parlar-ne quan vulgueu.